Tots més notícies a la una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem a Banyabufar, on l'Ajuntament demana ajuda a les institucions insulars per recuperar dos molins únics. Són molins d'aigua, que es movia l'aigua de les fonts i els torrents que hi havia a les Penya-Segat, de la cala de Banyabufar. No només els molins es movia el vent, com els molins aiguaders del Prat de Sant Jordi o de Campos, o els molins fariners arreu de Silla. No, no, hi havia molins, fins i tot en el torrent d'Esporles n'hi ha un, encara anant precisament cap a Banyabufar, que es movia l'aigua del torrent, l'aigua de la font, l'aigua d'un rierol, l'aigua d'un xaragall, i servien per moldre gra, també. Han caigut en desús i convé que els hi donin un poquet de mà de metge perquè són patrimoni bé d'interès cultural, de fet. I, per tant, qualcuna figura hauria de venir per recuperar aquests dos molins d'aigua. N'hi ha molt pocs, la veritat és que n'hi ha molt pocs i, per tant, els han de preservar. I per això parlarem a l'Ajuntament de Banyabufar. Després vam fins a Palma, o més ben dit, a l'Estre Radi de Palma, perquè en els anys 60 s'havava de construir de Viat i Correnços una barriada per donar cabuda a tota la mà d'obra que venia del boom turístic. Una d'aquestes barriades va ser Sant Goldeu. I ara una exposició preciosa titulada Sant Goldeu, més enllà de titular Els orígens d'un barri d'acollida, es posa un seguit de fotos que han aportat els mateixos veïnats quan Sant Goldeu, a principis dels anys 60, era pràcticament camp. Només hi havia una sèrie de blocs, de pisos, on van venir a viure tots aquests treballadors del boom turístic. I aquesta exposició, que ara se pot veure en el centre de salut de Sant Goldeu i que ha estat idea de la investigadora Leila Dworkin, bussetja dins història d'aquesta barriada que darrerament només surt en els titulars per motius aliens a la seva història. Per això ara està exposada aquesta exposició en el centre de salut i després se traslladarà de manera permanent, esperam, en el centre Mater que està a Sant Goldeu. Bon dia, avui, com que és dilluns, analitzarem el cap de setmana el nostre analista, naturalista i expert en ciències i divulgador i un cremull de coses més, Xavi Canyelles. Parlarem del sol, perquè ha fet un soler, ha fet molta calor. Un temps impropi del mes de maig, perquè semblava el mes de juliol. I en parlarem amb ell i amb tots els seus amics que du a dins la seva veu una senyora anglesa, la Montbernat de Can Pixatort, i amb ell també analitzarem per què els anuncis de perfums sempre posen aquestes veus. Per què? En Xavi mos ho explicarà, perquè és un misteri en el qual encara no li hem trobat explicació. Així que en aquest Jaume a la producció i amb Ivan López en el control tècnic, començam el dia Mallorca.
El dia Mallorca, amb Jaume Noguera. Police walk in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went past. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Yeah, they said, I stopped to my Sagana for Jimmy Dredd. Cut off his gears and chop off his head. Police come look for Jimmy Jazz, 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 Jazz. So they're gonna take the message across the town. Maybe put it down somewhere over the outside. See it gets
Darrerament posen molt de Clash perquè trobam que sonen molt poc a les ràdios. Aquest mític grup de Londres que va ser pràcticament un dels precursors, si no del punk rock, com a mínim de la mescla de punk en el ska, en la soca i amb un caramull de ritmes també, podríem dir caribenys, però mesclats també amb aquesta estètica punk rocker en els anys 70. Aquest Jimmy Jazz també estava en el London Calling. Després escoltarem un altre tema molt conegut d'ells, però probablement el més conegut, però que ja estava en el combat rock, que va ser posterior. Parlem de molins. Mireu, antigament els molins, com dèiem ara, s'introducció eren fariners o aiguaders. Per treure aigua, els aiguaders, o per moldre farina, els fariners, i els movia el vent. Però n'hi havia que els movia l'aigua de torrents o de fonts. És que de cada bany bufar, que té dos antics molins d'aigua que un temps s'utilitzaven també per moldre gra. Són únics perquè, i doncs perquè estan en el penya-segat de la cala. Si aneu a cada bany bufar, a mà esquerra veureu aquests dos molins únics. Se movien en l'aigua de les fonts del municipi. Són, en poques paraules, un patrimoni únic. Són bé d'interès cultural des de fa 9 anys, però han demanat tema de metge perquè quedin així, com toca. En parlem amb Joan Vives, batlle en funcions i regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Banyabufar. Senyor Vives, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Bueno, teniu un projecte de restauració de la part superior, sobretot, d'aquests molins. Com estan aquests molins? Jo els vaig veure fa un parell d'anys i, efectivament, no estan així com haurien d'estar. Contau-mos.
Exacte, així com bé tu has dit, l'any 2007 se declara bé d'interès general. Llavors, d'ençà se va declarar, no s'ha fet pràcticament cap tipus d'actuació, uns molins que, a més, estan situats ben de vora la mà, en aquest penya-segat que també has comentat, i que rep molta influència de l'aigua, del vent, i que a dia d'avui estan en un estat molt, molt, molt malament. De fet, estem preocupats perquè en els pròxims temporals se'n podria anar tot.
Mare de Déu. Clar, per això demanau ajuda en el Consell per poder fer les obres. No sé si vos han contestat, si teniu respostes, si encara ha de passar temps perquè aquestes coses ho entens. Com està la cosa? Com està la cosa en el Consell?
Mira, nosaltres ara mateix, a través d'una subvenció que ha tret el Consell per restaurar molins històrics, n'han demanat per restaurar una part, que és la part superior, diguem, la torre, és una torre on s'acumulava l'aigua per tenir suficientment pressió per fer girar després les pedres per moldre el gra. Sabem que és una actuació molt complicada també econòmicament d'un cost molt, molt, molt alt que nosaltres com a Ajuntament Petit no podem afrontar i és per això nosaltres com a primera passa el que volem és reparar la part que és més visible també, que té més bon accés per després ja fer una segona fase que seria ja demanant el Consell que s'avanyés per no només restaurar aquests molins, sinó també, a més, de consolidar tot l'entorn d'aquest penya-segat perquè no vengui tot a baix.
Clar, i un dubte que, perdoneu el meu desconeixement, però el fet que sigui bé d'interès cultural no obliga a les institucions supramunicipals, el govern, el Consell, a conservar-los, perquè ja fa de 9 anys i no s'ha fet res. No hi ha com una sèrie de paper que obligui a que un bé d'interès cultural hagi d'estar com a mínim en un determinat estat, o no necessàriament, no hi ha obligatorietat.
Bé, de fet, si parlam l'any 2018, de dins un programa de restauració del patrimoni històric industrial, el Consell de Mallorca va incloure aquests molins per fer la restauració integral i no s'ha fet res. I és encara una cosa que està a l'aire, que de fet hem anat també en el Consell de Patrimoni demanant com està aquest tema i no s'ha mogut cap pedra.
Clar, vostè ho ha dit, només reparar la part de dalt costa 32.000 euros i clar, vosaltres sou un ajuntament petit, per aquell que no conegui Banyalbufar, són 570 veïnats. Clar, i per això heu fet com una recollida de firmes per impulsar el projecte. Com va de moment aquesta recollida de firmes?
Sí, no només creiem que és algo a nivell polític, sinó que també a nivell social, a nivell de poble, és algo que la gent està molt, molt interessada i que també vol lluitar des de la posició on estan. I aprofitant una jornada d'estudis locals que vam fer la setmana passada, Coalició per Mallorca, juntament amb l'oposició, va dur aquesta recollida de firmes, que lògicament tothom va estar d'acord i tothom va firmar que qui va assistir a aquestes jornades.
És a dir, el poble està per la labor, el poble hi ha suport social, no?
Totalment, perquè el cap a la fi és una identitat d'aquí del poble i que ara està en les nostres mans de que les properes generacions ho puguin veure o que desapareixin completament.
A més, hem de pensar que no són dos molins del segle XIX, són dos molins d'origen islàmic. Per tant, estan parlant entre 800 i 1.000 anys d'antiguitat d'aquests dos molins. Alerta, no són dos molins qualsevol. No,
exacte, són d'origen islàmic. Per primera vegada estan documentats en el 1240... O sigui, segle XIII, o sigui, estem parlant d'un patrimoni que tenim aquí i que estem abandonant i que nosaltres hem de lluitar per recuperar-lo i restaurar-lo.
1240 figurava que era d'un tal Ramon de Seclusa. Ara vés a saber aquest veïnat de Banyabufar. Ramon de Seclusa.
Després de la Reconquesta.
Exacte. I després, l'any 1595, el gran historiador Joan Baptista Benimedis també es anomena. Avui dic que no eren desconeguts. Són coneguts des dels temps islàmics, la conquesta del rei en Jaume, en el segle XVI, Joan Baptista Benimedis ja... però, clar, en tot aquest temps, estan parlant de 1.000 anys, ha desaparegut la bassa reguladora d'Escaval, que estava més amunt, i està construït en pedra i argamassa, és a dir, no hi ha una gota de ciment, és una d'aquelles meravelles de fa 1.000 anys, no?
Sí, a dia d'avui no se pot accedir perquè l'accés és molt perillós, però és una passada a veure com allò encara se manté de peu en tota la pedra que ja està... que, ja tot, que la mà ja s'ha enduit tota l'argamassa i és que rufa.
I el fet que ets la fa únics és que estiguin construïts a damunt el penya-segat, perquè, segons he pogut llegir, així no llevaven espai en els bancals de cultiu. És a dir, mira tu si eren intel·ligents fa 1.000 anys, ja? Per no llevar terra de cultiu, et van fer damunt el penya-segat per continuar sembrant les clàssiques bancades de pedra sec en sec que teniu a Banyabufar. És a dir, això encara ens fa més únics, que estiguin un penya-segat, sí. Perquè jo sàpiga no n'hi ha cap més a Mallorca.
No, aquests són uns molins únics que no se'n troben per altre lloc de Mallorca. I també el fet de situar-los ben de vora la mà, ben a la part baixa, just a 4 o 5 metres per damunt de la mà, era també per aprofitar tota l'aigua, tot el remanent de l'aigua que acabava de la mà, perquè no se perdés, perquè s'aprofités fins a la darrera gota d'aigua abans d'acabar cap a la mà, cap al torrent.
Sí, perquè, per exemple, anant cap a Banyabufar, en el torrent d'Esporles, quan sortim d'Esporles cap a Banyabufar, a mà dreta, dins del torrent hi ha un de molí d'aigua, però el movia l'aigua del torrent, però aquest no, aquest està damunt un penya-segat i el movia l'aigua, que en aquell temps era més abundant perquè no érem tanta gent, òbviament. Mireu, si ha canviat la cosa, ara que hi ha problemes d'aigua a molt de pobles de tramuntana, imagineu-vos, fa 1.000 anys l'aigua sobrava per moure un molí. Com canvien les coses, eh?
Exacte. Primer omplien les basses safaretges i després tot el que sobrava s'anava per moure aquestes pedres del molí, que per cert, les pedres encara se conserven i estan allà intactes.
Mare de Déu. Per cert, vosaltres ara, Banyabufar, contareu a la fi amb un catàleg d'elements i espais protegits, ja siguin jaciments arqueològics o edificis d'obra civil o eclesiàstic, i aquest catàleg... que, per cert, se va com iniciar per protegir els escars de la cala, que també són una vertadera joieta. És a dir, tindreu aquest catàleg, no sé si ja el teniu enllestit, quan el tindreu ja per presentar, si ja existeix. Com està aquest catàleg d'elements d'espai protegits?
Sí, mira, se va fer ja una primera aprovació inicial en el darrer ple del consistori, i ara s'ha obert el període de delegacions, aquests 30 dies hàbils, després de que se va publicar en el BOI, per si qualcú vol fer cap al·legació, vol aportar, per després ja fer una aprovació definitiva i ja poder presentar el catàleg que tingui validesa.
I des d'aquí feim aquesta crida, tant de bo hagi entesa en seu consell per protegir aquests dos molins d'aigua, moguts per aigua, imagineu-vos, que tenen entre 800 i 1.100 anys aproximadament. Imagineu-vos si són importants i que estan a dalt de tot des penya-seguet de la cala de Banya Bufar. Vos convidam que ara que no hi ha tanta gent, com abans que vengui tota la gent, pegueu un bot a Banya Bufar, perquè a banda de que és preciós i s'hi menja molt bé, com sempre dèiem, podreu veure aquesta meravella. Estan, si no m'equivoc, davallant de mà esquerra, és així, Joan?
Sí, com he dit, a banda que ho facis les cares que davallen a la cala, a mà esquerra hi ha una espècie de torre que apareix, de fet, una torre de defensa.
Sí, sí, sí.
Però no, era aquesta torre circular que servia per acumular aigua. Llavors, per veure més, diguem, els obradors, on se molia el gra, només se pot, com que l'accés és molt complicat i el tenim
no.
tancat, però se pot veure des de la mà.
I, exacte.
I qui vulgui nedar dos minuts, si se faci un poc en band, ens veurà també des de dins la mà.
I com sempre dèiem, tots aquells mallorquins que no ho estan mai a Banya Bufar, que n'hi ha molts, que no coneixen Mallorca, que m'on anem a visitar altres països i no coneixen Mallorca, pagueu-hi un vot perquè és preciós. Sembla que ets a dins un decorat de pel·lícula, meravellós. I a més feis un vi de melvasia que és una verdadera meravella, que resulta que s'altre dia varen ser, perquè antigament allà també en feien. Una cosa molt curiosa, perquè la filotxera va acabar. Joan Vives, Val d'Enfunció, regidor de Patrimoni, tant de bo hi hagi entès el seu consell, aquests dos molins aigua d'aigua, millor dit, puguin tornar en tot el seu esplendor a il·luminar la cala de Banya Bufar. Gràcies, senyor Vives.
Moltes gràcies per poder-la fer-ho visible.
No en faltava d'altre. Nosaltres ara d'aquí una estona anirem a l'Estraràdia, en els afores de Palma, perquè en els anys 60 va sorgir una barriada que avui en dia coneixem per titulars del diari. I, de fet, ara s'ha fet una exposició que se titula Sant Goleu, més enllà del titular, els orígens d'un barri d'acollida, perquè a principis dels anys 60 Sant Goleu va acollir a moltíssima gent que va venir aquí a fer feina en el boom del turisme. Paga la pena escoltar on podem anar a veure aquesta exposició, no us mogueu.
What a relief! I feel like a soldier, look like a thief. It's for the jazz. We used to come looking for the Jimmy Jazz. He came in and went out. Oh, it's not good looking here for that. Jimmy Jazz, Jimmy Jazz. In fact, don't you bother me, not anymore. Can't take this tale, oh no more. It's all around Jimmy Jazz, Jazz, Jazz.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la balanguera.
Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la balanguera.
Un poble, una veu.
Obra cultural balear.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer, dona-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Uh! to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?
Probablement estem més conegut des Clash, que fa un parell de dies volen reivindicar, perquè fa molt de temps que no se senten els Clash per les ràdios. Aquest Should I Stay or Should I Go no és de London Calling, és de Combat Rock de l'any 1982. Si vos fixeu, hi ha paraules en castellà.
If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be.
Sabes que robes me quedar, mai han sabut què significa. Però bé, els anglesos sembla que també canten en Wachuari quan canten en espanyol. Mirau, des de fa pocs dies, i gràcies a una exposició fotogràfica, podem fer un viatge en els temps i anar més de 60 anys enrere per conèixer els orígens de la popular barriada palmesana de Sant Goldau. Allà hi varen anar a viure molt de treballadors durant el boom turístic a començaments dels 60. L'exposició se titula Sant Goldau més enllà del titular, els orígens d'un barri d'acollida. I recorda aquells moments i les persones i comerços que hi havia no fa tant. L'exposició romandrà en el centre de salut fins a la segona setmana de juny i després se traslladarà, imaginant que de manera permanent, fins en el centre Mater, que és a Sant Goldau i que també és col·laborador del projecte. Saludem a l'ideòloga, impulsora, investigadora de tot aquest embalum, Leila Dworning. Com estàs, Leila? Bon dia.
Hola, bon dia, ja bé. Perfecte.
Bueno, Sant Goldau, hem de dir que és un barri, com podríem dir, Corea, en el Camp Redó, que va néixer en el desenvolupisme dels anys 50 i 60 en ple franquisme. És a dir, no és un cas aïllat, forma part d'aquella època, no?
Exacte, sí, sí. De fet, és un reflex d'aquest creixement, no?, tan estrepitós que vàrem viure a Mallorca i també les Balears en general, i de fet no només aquí, sinó hi ha molt de barris, de fet de Corees n'hi ha moltes per tota sí. Espanya, perquè sí. Són, no, hi ha molts espais que també van rebre molt de moviments migratoris en aquell moment, i jo que sé, a Barcelona mateix, pues, jo que sé, el Besòs, el Maresme, hi ha molt de barris també que són d'aquesta època, i a nivell arquitectònic també responen a aquesta tipologia, no?, bastant característica de construir aquests blocs, no?, aquesta espècie de barris dormitoris, que aquí tenim una bona mostra.
I clar, va comportar un creixement de població, s'havia de donar cabuda a tota aquesta mà d'obra, molta va venir de la península, però una cosa que tu contes, i jo no ho sabia, molta gent també de la part forana de Mallorca, com Muro o Sineu, molt curiós, això no ho sabia, i és molt interessant. Mm.
Sí, de fet, és una de les coses que jo tampoc coneixia abans de fer aquest projecte. Jo també imaginava que la majoria de la població eren d'Andalusia o no, de Castella-La Manxa o també d'Extremadura i Múrcia, i és veritat que va venir d'aquí moltíssima població amb tot aquest èxode rural en aquell moment, però cap a la costa, no?, cap a les zones de desenvolupament turístic i d'indústria de serveis, però també part de la part forana, no?, hem de pensar que hi havia moltes poblacions que, tot i que en algunes hi havia indústria, hi havia moltes que també eren sobretot agràries, i també davant de les necessitats de moltes famílies d'aquell moment, també hi ha com una espècie de petit èxode rural dins de la mateixa Mallorca, i gent que se desplaça, pues, això, a zones com Palma i tota la costa també de la platja de Palma, que requereix molta mà d'obra, no? Així que sí, però jo també ha estat una sorpresa. I ha estat sobretot a partir de testimonis, d'anar xerrant amb amb la gent del barri i veure que molts això eren originaris de Muro o de Cala Llombards o de llocs bastant diversos.
I el que no sabia també, comptes tu, és que Sant Gotleu se va construir a tota pressa. És cert això, que se va fer molt aviat?
Sí, de fet és algo característic d'aquests barris, l'esarrollisme, no?, dels anys 50-60, que lògicament hi ha aquesta llau, hi ha una atracció, és a dir, s'atreu, hi ha una demanda d'aquesta població que vengui a fer feina amb el nou sector turístic, però molt lepits no se planifica, no?, la majoria dels casos, aquesta arribada, i se fan en poc temps. En alguns casos això suposa pues que a vegades amb materials constructius més defectuosos. No és tant aquest el cas de Sant Gotleu, però sí que va passar algo també característic, és que fan els blocs d'habitatges, que on hi caben moltes famílies, però els carrers no estaven ni asfaltats, ni hi havia pràcticament en molts casos ni clavegueram, o enllumenat en els carrers, o els serveis més bàsics de transport, centres mèdics o espais, centres escolars, i clar, després seran tota una sèrie de deficiències que ja des de l'inici pateix la població d'aquests barris i que a poc aniran aconseguint bàsicament amb les seves reivindicacions, no?, associant-se i reivindicant. Així que és un barri també molt interessant a nivell de moviments socials, no?, i de cultura associacionista d'aquella època.
Bueno, i també, clar, se va transformar una part de la Palma rural, perquè les fotografies aèries de l'any 56 encara mostren que hi havia la possessió de Sant Gotleu, que va desaparèixer, amb un barri dormitori que en aquell moment ja tenia problemes com els que podria tenir avui en dia moltes bandes. Carrets sense llum, falta d'escoles, no hi havia metge, falta de clavegram. És a dir, en aquell moment tenia uns problemes, ara en té uns altres, però sembla que ja va néixer un poc mirat malament, no?
Sí, des de la... Bueno, això és clar, també són una cosa, les dades objectives, després també les opinions, però sí, la percepció també és que és un barri que sempre ha patit mancances, no?, i una falta d'atenció per part de les administracions, no? I això sí que crec que, així com els altres aspectes, Sant Gotleu ha canviat moltíssim, no?, a nivell cultural, la procedència de la gent que ha anat arribant, la falta d'atenció crec que ha estat una constant al llarg de la seva història, i és la primera gent que ha patit això, lògicament, han estat els seus veïns i veïnes.
Bueno, i també els veïnats, m'envien, has fet una feinada, t'han contat moltes anècdotes, els bars i comerços que hi havia, els forns, la merceria de Paquita, sí. Això deu haver estat entranyable, no, Laila?
Sí, no, la part més també guapa, per dir-ho d'una manera, de fer aquests projectes és precisament trepitjar el barri i conèixer la gent, no?, els habitants, perquè bé, també dic que jo ni sóc de Sant Gotleu ni he crescut allà, i el meu contacte era sobretot perquè havia fet ja qualque projecte d'investigació històrica de barris propers, com Can Capes, Son Canals i Hostalets, i per això també l'interès un poc en tot aquest sector de la ciutat. Però, clar, una cosa és com a objecte d'estudi, una altra cosa és la part de vivència, no?, que és la part que jo crec que també més atractiva. I, a part, com hi ha aquesta mancança de publicacions en general sobre els barris de la ciutat, però en el cas de Sant Gotleu, pues, hi ha alguns estudis, no?, que s'han fet, però no hi ha pràcticament bibliografia, pues més que més aprofitar aquests testimonis orals, no?, i la gent, bueno, tothom sempre, pues, que li he comentat el projecte, s'ha ofert a explicar, a contar, inclús en molts casos a dur fotos, a dur objectes, no?, en relació un poc a la vida de la seva família i la seva pròpia història familiar vinculada al barri.
Hi havia la drogueria de Canabel, la joieria Fortuny, el bar de Casa Cinevera, la carnisseria d'Antoni Vázquez. M'ha cridat l'atenció que ha xerrat amb el meu amic Antoni Pastor, gran músic, que va iniciar la rondalla Bellvens, el seu germà, en Joan, i tocaven el llut, la bandúrria, la guitarra, i assetjaven a casa seva, a Can Toni, que en aquell moment era aquest seu predí en el carrer Regal, que t'han contat que també en el Solàs, com tots els lots d'aquell temps, jugaven a tirar-nos pedres, de futbol, en les bicicletes. Era una altra Palma, jo la record, en aquella Palma, i era una altra Palma, la veritat. No sé si millor o pitjor, era, però els que segur és diferent. I l'antiga possessió de set sorts, per cert, també va ser engolida pel creixement. Ara hi tenien vaques, venien llet, conills, gallines, per nedar porcs, hi havia un safreig on els nins hi nedaven, i de tot això ja no queda res, d'aquella Palma rural, com era, per exemple, Sort d'Escà, just aquí darrere nosaltres.
Exacte.
Quina evolució, eh? Vaja, una evolució de la Palma rural.
Totalment, és curiós, perquè realment, bueno, tots els treballs que he fet, també quan vaig fer sobre els hostalets, aquest sector, la convivència, no?, que va haver durant fins a èpoques molt recents entre aquesta ruralitat i el món urbà, no?, que de forma clàssica sempre s'estudien com dues coses separades, no?, com si fossin, responguessin a dinàmiques diferents, no?, i en el cas de Palma, realment, no?, tots aquests plans de l'Eixample, etcètera, el Pla Calvet, se formalitzen d'una forma molt tardana, no?, una cosa sobre el paper, però després a la realitat, no?, és molt gradual, no?, la implantació i la creació d'aquests nous carrers, així que te trobes això, el que tu comentaves, que la possessió de ses sorts, o molt a prop, que havia la Rafalera, o la possessió de Son Negre, perquè Son Goleu estava compost per diferents possessions, pues la Rafalera, la gent encara anava a comprar conills i a comprar llet als anys pràcticament 90, no?
Exacte.
Així que te canvia molt la percepció. I a part, són zones properes, hi havia fàbriques abans importants, sí, no?, els anys 20, 30, 40 i 50, així que realment és un contrast, no?, és molt interessant, una riquesa. La llàstima, com deies tu, que ha desaparegut perquè no s'ha donat valor a aquest patrimoni, però és que quan xerrem de patrimoni només podem xerrar d'època medieval i del casc antic, no?, de l'antiga ciutat emmurallada, i és una llàstima perquè tots aquests elements, no?, etnogràfics i elements també formen part del passat de la gent de Palma i de Mallorca i també són part de la història, així que és una llàstima que no s'hagi fet més o no se faci més per també conservar aquests elements, no?, que si no pareix que és que ens estem inventant, no?, quan cercam els arxius o que se xerra d'un món que no ha existit, perquè, clar, a nivell paisatgístic, a nivell visual, no, si se destrueixen, pues, lògicament, clar, no, després no queda cap referència.
Efectivament. Per això és molt important la feina que has fet i les fotos que ara estan en el centre de salut i després, fins a la segona setmana de juny, després se duran al centre Mater de manera, sí, permanent o...?
No.
Quina,
no, Mater,
pena, és, quina pena.
Bueno, sí, bueno, poden acabar anant allà, però nosaltres sobretot volíem prioritzar que pogués viatjar aquesta exposició, és a dir, que fos itinerant.
Que bé.
La part negatives, que és una exposició petita, que al final tenim molta més documentació de la informació de la que hem pogut afegir als plafons, perquè és una exposició en format petit, amb un pressupost molt reduït, que tampoc no hem pogut, no, fer més extensa, però la part positiva és que, no, a nivell de mobilitat és fàcilment transportable i la idea és que pugui anar a altres equipaments del barri, també centres educatius. El Mater segurament estarà això des de la segona meitat de juny fins a cap a l'octubre, perquè també ho vàrem dur al seu centre ocupacional, és a dir, a dos espais diferents dins del mateix complex de Mater, i després segurament anirà a alguns centres educatius al barri o altres equipaments, el casal de gent gran també del carrer Regal, és una altra de les propostes, i quan hagi ja fet voltes per Son Goleu, també ens agradaria que acabés anant a qualque altre espai més del cèntric o d'altres barris i també donar a conèixer aquesta història.
De tota manera, durant els temps que duim parlant, Laila Dworkin, que és qui ha coordinat aquesta exposició que podeu veure en el centre de salut, ha parlat del seu altre treball de Son d'Hostalets com si fos un altre treball així qualsevol, per on de dir que aquest treball sobre les misteres de la fàbrica de mistos que vivien els hostalets, que érem dones que feien mistos, va guanyar un dels premis de la Càtedra d'Estudis Urbans de la UIB precisament tutoritzat pel nostre amic David Ginard, un gran coneixedor de la història de les nostres illes. Vull dir que tu, Laila, estàs fent una feina molt important de recuperació, perquè també precisament les misteres, aquella fàbrica de mistos era de l'amo de Casa Roca, curiosíssim. Ho vaig llegir, és a dir, tu també trobes coses molt interessants que amb què estàs ara, perquè tot el que fas és molt xulo. T'ho dic de bona vera, Laila, perquè a nosaltres ens agrada també molt l'història. Amb què estàs ara? On li vols pegar ara? Quina altra cosa tens entre mans?
Bé, primer de tot, gràcies, perquè no pensava ni que tinguessis el coneixement d'altres coses que feia, però bé, jo estic precisament fent la tesi doctoral amb en David. La idea era només fer el treball final de màster sobre les misteres, perquè bueno, vaig trobar amb tota la informació d'aquesta fàbrica gràcies a una gran historiadora, que era Joana Maria Escartín, que per jo és com el meu punt de referència, que va fer un treball...
Molt va deixar fa poc, a més, la Joana Maria.
Sí, justament, no la vaig conèixer per poc, però per poquet. I, bueno, per jo, tota la feina que va fer ella sobre el treball industrial i el treball femení dins de la industrialització, pues, per jo ha estat com un poc una referència. I ara mateix estic fent la tesi bàsicament sobre això, sobre el treball femení industrial a nivell de Mallorca, sobretot, i un poc intentant continuar la seva feina, però a part també, lògicament, amb la mirada sempre posada amb les misteres, perquè, bueno, per part de ser una fàbrica interessant i única amb el seu ram a les Balears, pues, també les dones de la mistera van ser molt, molt actives a nivell d'accions col·lectives i reivindicacions dels seus drets. Van representar el mateix sindicat que varen crear, la Unió Cerillera, i els representaven a congressos a la Casa del Poble en aquell moment, no, als anys 30. I bueno, per jo va ser un descobriment trobar tota la documentació sobre aquestes dones, i estic seguint amb la tesi amb això. I a part vaig fent sempre altres petits projectes, perquè bueno, al final és el que m'agrada i el que intent dedicar-m'hi, tot i que costa un poquet.
Idò, la nostra més sincera enhorabona per aquest darrer treball, aquesta exposició, Son Goldeu, més enllà del titular, Els orígens d'un barri d'acollida, que podeu veure en el Centre de Salut de Son Goldeu i després fins a la segona setmana de juny, i després en el Centre Mater. I si estàs fent doctorat amb en David Ginard, dona-li una ferrada molt gran... Sí. De part nostra, perquè som molt bons amics, i és un gran, gran, gran home, a part d'un gran historiador. Laila Dworkin, enhorabona, endavant, continua, perquè és molt interessant tot el que manatges. Una ferrada molt gran, sí. I gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per recolzar i donar difusió en aquests projectes, i també gràcies a en David per la paciència i per lo que m'aguanta si mos està escoltant. I per últim també, si algú té qualque predina que era mistera i que tingui informació, se pot comunicar amb el mail a sesmisteres@gmail.com. Deu d'estar allà.
Repetir-ho?
sesmisteres@gmail.com.
D'acord, sesmisteres@gmail.com.
Sí, té fotos o té informació, o la seva predina o mare o el que fos, pues que se comuniqui, que ja he trobat bastant de testimonis, però encara estic cercant més.
I no te preocupis per la paciència d'en David, perquè el que més té en David és paciència, perquè va haver de comptar amb un pare molt d'anys, i creu-me que ja t'ho contarà ell, ja t'ho contarà ell.
Ara, ja li demanaré.
Ja t'ho contaré. En David és un gran tipus. Una ferrada molt gran, Laila. Estem en contacte. Gràcies.
Bona,
nosaltres ara d'aquí un instant analitzem l'actualitat d'aquest cap de setmana. Sé que l'horada que ha fet, i ho farem amb en Xavi Canyelles. Exactly who I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? We'll be right back.
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia. El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Bona nit, amb l'Ancestro, anàlisi setmanal. Aquest cap de setmana tothom n'ha parlat, ha estat l'estrema principal, el més important, el sol. I és que ha arribat a ser calor de cop i ha fet un sol rabiós. Què és el sol? Tot està relacionat amb aquest astre, perquè ara n'hi ha que diuen que no fa voltes a la Terra, sinó que la Terra és plana. De tot això en parlàvem amb en Xavi Canyelles. Xavi, bon dia. Anem a comentar...
Bon dia. Sí, sí, sí.
El sol.
Sí. És curiós perquè en la nostra llengua sol i sol se pronuncia igual, però una cosa és el sol, que és el sol, i en castellà l'altre és el suelo, que és el sol.
Exacte.
Per tant, tu quan dius aquest insecte viu en el sol, no és que visqui en el sol, sinó que viu en terra. Alerta aquí, sol. I sol possible que, saps, hem d'anar molt alerta. Però sí, sastre solar, el sol, sol de sant.
En clave de sol, vinga.
En clave de sol, exacte.
Sol si fa sol.
A més, es diumenge, en anglès Sunday, és el dia del sol.
Efectivament.
El cristianisme va transformar com el dia de Déu Nostre Senyor Totpoderós.
Exacte.
I d'ahir, no sé per què deia això. Sí, perquè aquest cap de setmana la gran notícia ha sigut el sol. Quina soleada.
Vaja.
Vengut calor de cop, gran tema de conversacions d'ascensor. Què fas dins un ascensor? Xerres dels temps atmosfèrics.
Se diu conversació fàtica.
Exacte. Sí. Gran conversació dins un taxi.
Sí. Efectivament.
Grans conversacions, espais tancats.
Que bona tarda s'ha quedat.
Sí, 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 que bona tarda s'ha quedat. Sí. De carrer, de poble. Clar. Com bon sol, tu sí. Déu, si no...
Pes gost, mos tornarà.
I com a bon mallorquí, ara, en mes de maig, diu... se farà llerg aquest estiu, serà llerg.
Enguany la monja ja ve ben encesa.
La monja!
Sí, sí, sí.
M'ho apanyava, però per mi ho encén. Sempre hi ha qualcú que diu no, diuen, hasta que el senso de mayo no te quites el sallo. Alerta, que encara vendrà fred.
Sí, és vera. És cert.
Encara vendrà fred.
No ho sabem.
El sol.
En Albert Ardé va dir que sí, que Ventura encara podria refrescar.
Sí, 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 sí. Un poquet, no massa. I clar, i el sol és un astre que sempre hem sabut que la Terra dona voltes al voltant, però també ha sigut una gran notícia perquè, degut a tot això, que tot se mescla en els chemtrails, aquests que d'avions...
Oh, sí, sí, que mosliten.
Moviments antivacunes.
Mosliten.
En la nova pel·lícula de Star Wars, amb Mandaloriano i en Worg.
I de segur Riu Weaver, la tenien terrible. Sí,
tot se mescla, s'entremescla. I jo que sé, tot se mescla. I en el final resulta que el terraplanisme indica que vivim una terra plana, rodejada d'un gran mur de gel, que és l'Antàrtida,
sí.
I que el sol i la lluna donen voltes damunt naltros, per això que aquí és de dia i allà és de nit, perquè allà és l'altra banda, allà és la lluna, i la bolla, que és el sol, dona voltes, i aquí és de dia, quan allà és de nit, i viceversa. I llavors vivim davall d'un domo, que és una gran cúpula,
sí.
Que ja diu la Bíblia, les aguas se separaron, les de arriba de les de abajo, i això és el gran argument terraplanista que, evidentment, de cada vegada cobra més força. Recorden que a Menorca fa 2 anys hi va haver un congrés terraplanista amb unes 160 persones.
Però està molt bé, el terraplanisme.
A mi m'encanta.
Mot serveix per fer inventari de curts.
Sí, 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 sí. I és curiós que els grans terraplanistes són futbolistes. Alerta.
Ah, sí, no? Sí, sí.
Hi ha en de por més aquell, que apareix el bon Jesús de cada vegada més. No sé què punyetes nom, els suïs blaus i un altre.
El terraplanisme és necessari per fer inventari de curts.
Però és curiós la relació, perquè els futbolistes que sempre utilitzen balons són terraplanistes.
Clar.
Perquè, clar, si fossin lanzadores de disco, s'entendria.
Ah, clar, sí. Tenen tota la raó.
Disco, però utilitzen bolles. Millor això que no que siguin jugadors de...
De lanzadores de jabalina.
O de martillo, Roberto, que si que no tot seria...
Que per cert, que m'expliquin a mi que té de martell el martell que envien.
No, no és un martell, que llença, no, és un no és un martell. I sa jabalina no és perquè sa jabalís. Per favor.
Tens raó, bé, no ho havia pensat mai.
No venia a xerrar jo d'això, venia a xerrar un poquet de sol, de sastre solar, per parlar d'alguna cosa. La gran notícia d'aquest cap de setmana és cercant notícies, no n'hi havia cap.
No, et sol. Escolta, anem a demanar-li a una persona que en sap molt de meteorologia, aquesta temporada de calor estival, anem a demanar-li a Agustí Gensà, a menys si tindrem calor per molt de temps. Agustí, bon dia.
Molt bon dia. Bé, evidentment, com veu, com entre vosaltres, és un estiu que s'ha adelantat una mica just abans, ara mateix ja sentim, escoltant set cigales que estan cantant a Menorca ja fa dues setmanes que estan cantant, que les podem escoltar, sobretot en espinals, en el titular, i heu de tenir en compte que les temperatures han pujat molt. Què significa això? Bé, significa que venim d'un estiu molt calent de l'estiu passat, han passat llavors la tardor i han passat llavors l'hivern, i ara resulta que aquí torna l'estiu. L'estiu, un altre estiu astronòmic, i llavors també l'estiu, que no és astronòmic. Quin problema hi ha? Però és el que hi ha, és que hi ha unes rissagues, les rissagues que puja l'aigua i pugen les rissagues. A Mallorca no hi ha rissagues, però sí que el que hi ha són les pujades d'aigua, que són aquestes mas tan planes que de cop volta pugen, degut precisament a la presència de la lluna, que quan torna cap a la lluna plana, doncs les grans fases de la lluna plana, la lluna plana, les bases altes, i llavors tot això, això crema. Bé, es tenia en compte que cada vegada l'astre solar es fa més calor. Això ho hem de mirar a altres temporades, a altres anys anteriors, com hi ha uns grans gràfiques, i en aquestes gràfiques podríem veure que des de l'any 1970, que hi ha les dades, fins ara la pujada ha sigut totalment descolorada. Se va pujar cap a l'art i llavors s'ha tornat a pujar. Per tant, sol, entendrem, la setmana que ve farà sol, però sí que mitjà de setmana poden tenir un cicló que es fa cap a la zona del nord i de tot el sol seria d'Europa, i que llavors es torna a passar, i una altra vegada torna a passar aquest sol s'ha fogor, que s'ha fet. Espera,
a mi m'ha quedat claríssim, Agustí, com sempre, moltíssimes gràcies. I de mestre, d'un mestre anem a un altre mestre, perquè mos acompanya avui per parlar sobre la simbologia del sol un dels meus mestres, en Gaspar Valero. Com estàs, Gaspar, amic?
Hola, com estàs, estimat alumne? Alumne que va ser alumne meu. Jo ja era gran i era el professor d'aquest senyor que després mos van retrobar els mitjans públics, com aquells camins d'aquells paisatges de roca dura que van per la serra de Tramuntana al Mallorca amb Magil, que significa construccions. Bany Albaha significa construcció vora la mà. Aquelles cultures àrabs que varen fer possible que l'aigua no s'encalentís per sol. Sol, que és el sol invicto. Invictus, representat per un me, per un corder que el cristianisme va transformar
corder
com el Déu Nostre Senyor. Un corder se diu també a altres zones de les Illes Balears, se diu també Eivissa corder, que és cordero corderunium, que ve del llatí gones cotiae don nom nimeno icun est, tots aquells que anaven directament en isla insulam ad insulam, que significa requiemem tu insulae. Tots aquells que eren presos anaven a les ínsules, a les illes, on hi ha solellades, i se solellaven directament per la calor del sol, que no era tant com ara. I la sal, curiosament, és deguda al sol. El sol que seca dins els cocons litorals l'aigua de la mà embassada per evaporar l'aigua i que se torni sal. Sal de cocó, nau alerta, la determinació etimològica coco, cocus, cocun, coquiae, com deien també Salvador Sempritum, el camí i el paisatge que dura cap al cocó. Coi la solem invictum vituquiae in nit solam no cuniaca.
Ave
caesar morituri, molt bé.
Ave caesar morituri te salutant.
Salutant te, puella puellae.
Puella puellae, a ver.
És important.
A ver, vamos a ver.
Les etimologies.
Sí, sí.
Quan vulguis, estimat amic, quan vulguis.
I Espà Valero.
Pots demanar qualsevol cosa.
Mestre i amic.
Espà Valero i Martí. Eh?
Mestre i amic. Admirat a Espà Valero. Moltes gràcies,
gràcies
per visitar
igualment
els nostres estudis. Bueno, Xavi, la veritat és que quan fa calor suam.
Sí.
I això mos pot donar males passades. Tanta sort, els desodorants i els perfums. I que volíem fer un incís. Vos heu fixat?
De tenir en compte que la pudor és important, eh? L'home primitiu era seu DNI,
sí.
De fet, mira els cans, com se'n
sumen els
cul, etc. I cada persona té el seu prop, la seva pròpia olor, i de fet, els perfums han d'anar adaptats a l'olor corporal de cada persona. Alerta aquí, eh? No sé si ho sabies, en això.
Apunta-ho, en això.
Apunta-ho, això, eh? Apunta-ho, eh?
Volem demanar-nos per què s'utilitzen determinades músiques en els anuncis de perfum.
És vera.
I sobretot, ses veus que hi posen. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Tantes noches sin dormir.
Watching the ships rolling.
Anaïs, Anaïs, de Cachet. Then I'll
watch her roll away again. Jo soy Cachet. Oh, tonight, I hope you love.
Oh, de sobac. Oh, de sobac. Je parli à la poussière. Elle est de qui elle est perte.
Alouette, gentille Alouette.
Alouette.
Alouette, je te prie, Marie.
Elle est primale, Anaïs, Anaïs de Cacharel.
When you are in New York.
I os...
wanna be in London.
All that I have is all that you've given me.
I want to be a man with this sound and this perfume.
Oh, yes, my God. It was skyscraper blab, it's blah.
All night long, like Lionel Richie.
Au, ja basta, que apareixem actors espanyols. Vos heu fixat els actors espanyols, com xerren?
Para ser actor espanyol, hay que hablar así.
Es que hablar d'esta manera.
Sí.
Ya basta.
Escucha, cuidadito, cuidadito con lo que me estás diciendo.
Saps?
Maldita sea, parece que estaba hablando con Ricard Solán.
Sí, sí, sí.
La veritat és que no m'entenc, això de denunciar els perfums. Perquè posa'm aquesta veu. A més, com vens una cosa que s'ensuma.
A més, hi ha grans dubtes. Per què punyetes, després d'haver passat es controlen els aeroports, el que més pots comprar i trobes són perfums?
Sí.
Per què?
Aquí hi ha un negoci.
Ja sé que hi ha un negoci, però van coses útils.
Aquí hi ha un negoci.
I feu un poc més d'una altra manera. No me diguis, no puede entrar con una botellita de plástico de agua porque puedes explotar. I després ho passes i pots comprar botelles de vidre,
sí,
un gerro xinès, pots menjar amb forquetes de metal que te les poses i pots matar qualcú.
Sí.
Mare meva.
No puedes entrar, només entrar con un cortaúñas.
Clar, no sigui cosa que talli ses ungles se sostosa.
Per alt, te pot comprar després en el duty free.
En el duty free, en aquest?
Sí.
Hombre, és duty free.
Duty free again.
Quina pèrdua de temps, que jo arribo tard, que he d'anar a Tailàndia, hombre.
Duty free again. Perdó, és que encara estem en els anuncis.
I tanta sort, que no fan anuncis de tabac, te'n recordes, dels anuncis? No vull dir marques, eh? Però els de Marlboro m'encantaven, els vaqueros.
Clar, la música de los siete magníficos.
Ai, per favor, quines coses, eh? Que, per cert, l'altre dia, nostres companys d'Esteus, aquells que és de matí, van xerrar de perfums i varen posar la cançó Som tus perfúmenes,
Buquer.
I no diu perfúmenes, diu perfúmenes, que no són perfúmenes, és un error.
Perfúmenes, Carles Mejía Godoy i los de Palaza Guina.
Hauries de fer un programa de música.
La Montbernat de Can Pixotard. Hi havia perfums occelonis. El vostre temps.
No, hi havia Sensi.
Sensi.
Hi havia Romaní. I el Brusano. La porava una botella amb alcohol. Esperit, entens? I amb un tassó va haver un tant de suro. I la meva dona me deia, si fas pudor, porta Sensi. Però només per anar a missa. Perquè per anar a fer feina no fa falta res. Entens? I mos porava amb Sensi. I les presines totes tenien la Sensi.
Espedines, sí, senyores.
Nets, m'han vingut aquí, se posen amb un poquet de Sensi i feien així pel cap, tup, tup, ja ho sé, ja feia olor. Perquè, antigament, les dones, no, els homes, no se feien nets. I quan se casaven, havien de donar un ram de flors per dissimular el pudor. I postes les boles duen flors. Sabies on això?
No ho sabia. Molt curiós.
Es va posar mal al segle XVII.
Molt curiós.
No me'n recordo, això.
En el segle XVII.
En el segle XVII. I has de posar flors.
Sou més vell que en Yoda, la Montbernat.
Es va posar flors al segle XVII.
Ara què n'heu de fer? 700 o 800?
No ho sé.
Com en Yoda.
Has perdut, escolta. I quasi, quasi tens la mateixa veu.
Au, agafau la bicicleta aquesta que té dues...
Dues rades. No era bona pel programa, home, hi ha de molts.
Serà... Quina ràdio?
La ràdio de Baleares.
Quina... La Montbernat, gràcies.
A veure.
Bueno, anem a demanar-li a la turista anglesa que fa 15 dies a Mallorca si li agrada el sol. Betty Shine, welcome. Do you like the sunny days in Mallorca?
Oh, yeah. It's very, very funny today. Yo he aprendido mucho español, yeah? Y el mallorcano, because when the mallorcano says, I went.
Betty, Betty, no l'entenem, mos queda mig minut i ja entren a la ureta, ja te diré coses. Entren a la ureta, això seu tiranosauri.
Sorry, but you have the time.
Goodbye, goodbye, Betty.
No hi ha d'aquesta pobra dona.
La setmana que ve. La ureta, au venga, digue-li a en Dino que saludi.
Avui me parezco de un triceratops.
Us un triceratops?
Sí, han de canviar el dinosaurio.
Parar de fer mateix renou.
Bueno, el dinosaurio que te banyes.
Vinga.
Vinga.